Psst. Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No m'estranya, eh?
Però, un moment. Què tal? Benvinguts. Passeu. Aquí al Barça reservat, a episodi 5 d'aquesta segona temporada. I avui tenim un retrobament al Barça reservat perquè torna Javi Miguel al Barça reservat. I no és qualsevol convidat al Barça reservat.
Home, gràcies. Moltes ganes tenia, ja ho
home,
saps.
Home, sí,
ja
tenia, has trigat, eh?
He trigat. A vegades no era culpa meva, eh? I altres no. sí que coses... la meva agenda no em permetia,
però bueno. Agenda, aquesta temporada, Javi Miguel, tens una agenda ocupadíssima.
Però aquí jo sempre estic encantat de venir, ja ho sabeu.
I a més amb història, sempre amb cosetes.
Sí,
i aquí amb el Xavi Campos i el Bernat Soler també al reservat. Vens amb històries que avui és xula la història, sempre, eh? Però està bé.
Sí, a més és molt actual, per tot el que està passant.
És xula, vull dir que està bé perquè parles de Xavi Laporta.
Home...
d'aquesta relació entre Xavi Laporta, un cop doncs, ha acabat la relació contractual de Xavi amb el Barça, doncs a veure què ha passat, perquè ells suposo que van coincidint. De fet, a l'acte d'Iniesta hem vist que van coincidir, com a mínim, en llocs públics, no?
I no és la primera vegada que van coincidir en un lloc públic. Recordeu que l'acomiadament o marxa de Sergi Roberto...
Sí, el comiat de Sergi Roberto
també. Ell, els dos van coincidir. El que sí que és veritat és que...
Espera, que ja m'ho vols explicar tot i ara jo només volia que m'expliquessis de què aniria una mica.
No, només volia dir que sí que és veritat és que ahir, que es va produir aquesta trobada una altra vegada, ahir sí que ja ens van saludar.
A Iniesta no es van saludar.
Ni es van saludar, que va ser una cosa...
Gent, potser,
sí,
no?
Molta gent. L'excusa que diuen és que estaven molt allunyats un de l'altre i que van arribar molt en temps diferents i que, a més, tenien l'agenda molt ocupada després per sortir.
És veritat que el president
anava,
marxava a Romania.
A Bucarest.
A Bucarest.
Doncs sí, però bueno, ja explicarem més coses.
Però sí que hi ha hagut més trobades.
Sí.
I hi ha hagut converses. Va, prou. Sí, bueno. Ara, després, perquè avui és episodi de Setmana Champions femenina i, per tant, amb el Xavi Campos diu, ostres, espera, jo tenia una cosa de Champions femenina que és curiosa.
És curiosa, és que relaciona els dos equips que dominen Europa els últims anys, el Barça i l'Olímpic de Lió. Per què? Perquè un exjugador del Barça...
Exjugador
del Barça, sí? Va estar molt a prop de ser entrenador aquest estiu de l'Olímpic de Lió, de l'equip femení de l'Olímpic de Lió.
Ah, sí?
Sí, l'Olímpic de Lió feia ja anys que tenia Bon Pastor, d'entrenadora, Sílvia Bon Pastor. Diria que a la final de Bilbao, que el Barça li guanya a l'Olímpic de Lió, va ser el seu últim partit com a entrenadora i van haver de buscar entrenador o entrenadora per substituir-la. I un dels candidats va ser un exjugador del Barça que fins i tot va arribar a entrevistar-se amb els responsables de la direcció esportiva de l'Olímpic de Lió. De l'Olímpic de Lió i del grup de Michelle Kang, que saps que també és la propietària del Washington Spirits, on entrena el Jonathan Giraldez. El responsable del grup no és un altre que Marc Lucibizarreta, que és qui contacta amb Gabri i fins i tot l'arriba a entrevistar.
Ah, has dit el nom, ara, no l'havies
dit?
Ah, no. Però jo volia fer un joc aquí.
S'ha trencat la màgia.
Bé, però no la informació.
No, la informació està bé.
El que és important
que amb aquest exjugador del Barça.
Que és important és la informació.
Que ningú ha escoltat res.
Potser algú se li ha escapat, perquè ho ha dit molt ràpid.
En breu.
Ara anava a jugar amb el Javi, que segur alguna cosa... No passa res. Digues el nom.
És qui contacta amb Gabri, Gabriel García de la Torre, per veure si encaixava en el perfil de nou entrenador de l'Olímpic de Lió.
I com és que no va venir?
Es van decantar per un altre entrenador.
Perquè crec
que van quedar tres finalistes, van fer tres entrevistes, una va ser amb Gabri, una altra amb un entrenador que no tinc el nom, i una tercera, que va ser el premiat, entre cometes, amb un australià, Joe Montemurro, que els últims anys havia entrenat la Juventus femenina i anteriorment havia estat entrenador de l'Arsenal. Sona una mica el nom de Montemurro?
Sí, jo crec que va, no sé si en un Gamper que va venir la Juventus era l'entrenador de l'equip femení.
Sí, sí.
I això de Gabri és perquè ell es va oferir? O, és a dir, de què li ve la relació Gabri amb la possibilitat d'entrenar al futbol femení? Perquè ell crec que no té cap experiència.
No, hi havia entrenat el juvenil del Barça, al Lleida, al Sabadell, a d'altres equips, havia anat a la Xina, a l'Andorra, cert?
Amb el Piqué.
A
Suïssa, sí, perquè ell havia estat jugador de Suïssa en la seva última etapa, però ell no té, no tenia i no té experiència amb cap equip femení. És Marc Lucibizarreta qui se l'imagina,
Ostres.
I qui fa el contacte i primer el sondeja si està interessat, van parlant i fins i tot arriben a tenir una entrevista a tres, Subisarreta, el director esportiu de l'Olímpic de Lió, perquè tenen un director esportiu cada club, el Washington Spirits, l'Olímpic de Lió, i després el responsable global és Markel Subisarreta, tenen aquesta entrevista, i si sí, Gabri estava disposat a provar aquesta nova experiència, no seria el primer. Toril, per exemple, l'entrenador del Madrid, abans havia estat entrenador d'equips masculins.
Perquè Gabri està sense equip, quin és l'últim equip que va...
Va entrar a la Xina a principis d'any, 24.
Doncs aquest home misteriós que no hem allargat gaire el misteri...
Bé, no, un altre dia jugarem més, va.
Gabri, no, però és interessant, és molt interessant, perquè sí. És sorprenent, sí.
Hauria estat bé.
Bon nano, en Gabri, eh?
Sí, senyor. Molt bona gent. I no ha tingut mai molta sort. Tampoc un futbolista. Sempre era... També és veritat que havia una generació tan gran i tan bèstia que ell sempre quedava... Ell va fer unes Olimpiades a Sydney brutals, crec.
I el Mundial juvenil de Nigèria,
I a partir d'allà va tenir molta sort com a futbolista.
Jo discrepo una mica, perquè jo crec que el Barça va tenir un paper no super protagonista, però déu-n'hi-do, amb Van Gaal va jugar, va marcar gols.
Sí, el que passa que va tenir una lesió la temporada a París.
Aquella dels creuats, aquella plaga de creuats que hi va haver. Però també és un jugador que després es va reconvertir, de lateral. Bé, ha tingut la seva carrera, no? Evidentment no és una mega figura del futbol mundial.
Parlava molt
però...
bé el futbol formatiu del Barça quan entrenava el juvenil A. I diria que Luis Enrique anava a veure els entrenaments per fixar-se sobretot en conceptes de pressió. De Garbi li agradava molt com plantejava la pressió als equips rivals. Tenia bona reputació, segur, però va sortir no gaire de bona... No de mala manera, però no, poc va. Valorat, no?
Sí. Bé, a veure si té la sort de trobar alguna cosa.
Ara que parlàvem de la Champions femenina, recordo que la Ruth Vilama fa uns dies em deia que la gala de la pilota d'or, que esperem que Aitana guanyi la pilota d'or, per primera vegada només hi haurà una televisió que tindrà els drets. Sabeu que normalment molts mitjans, per Twitch, per internet, ho podien fer. TV3 també, per exemple, ho feia. I ara és Movistar, només qui ho podrà. Ha posat molts diners, tants diners que cobreix tot el que l'oferien la resta de mitjans, tots junts a tot el món per cobrir la pilota d'or. A Espanya. Doncs s'ho ha quedat Movistar. I deia que quan preguntàvem com ha passat això, per què? Perquè deia, no, les males llengües que diuen que com que potser diuen que guanya Vinícius, ho ha quedat Movistar.
Ah.
Què us sembla? No ho sé. Jo això de Vinícius pensava que no...
No que crec que els usuaris de Movistar es morin per veure la gala.
Escolta, tu no saps com van aquestes coses. No sé. Però vaja, tens un totxo aquí a sobre la taula, Bernat. Sí. Què és aquest totxo de fulls
que tens? Mira, pels que segueixen el Barça reservat en vídeo, aquí l'ensenyo.
Amb pòssits, també.
Són més de 100 pàgines. És, atenció al títol, comptes anuals consolidats de l'exercici anual acabat el 30 de juny del 24 i informe de gestió consolidat. Són els números del Barça. La memòria econòmica. Pels que no ho veuen en vídeo, farem so. A veure... Aquest
és el
Això ha passat per copisteria,
Això s'ha passat per copisteria, sí. Quadernat. No ho he fet jo,
T'ho hem passat així, també, ostres.
Se m'ha fet arribar.
Però escolta, quin nivell. T'ho fan arribar així, enquadernat i tot.
Un anònim.
Aquest document, aquest extens document, l'han rebut tots els socis compromissaris que el dia 19 d'octubre han d'anar a l'assemblea. L'han rebut perquè tenen dret a mirar-se'l perquè són els números que han d'aprovar o no aprovar, però són els que han de votar. I clar, un cop ja arriba a compromissaris, doncs l'atac s'estén i arriba d'altres persones. Bé, jo el que avui porto al Barça reservat són curiositats que s'extreuen d'aquesta memòria, perquè el tema dels números més feixucs i tal...
Ja ho faràs al tot costa, sí.
Que són molt despàgines. Però sí que és veritat que, revisant la memòria, hi ha moltes curiositats de coses que tenen a veure amb el club, no?
A veure.
Per exemple, recordeu que l'any passat vam parlar de a quins clubs devia diners al Barça per jugadors? I apareixien clubs estranyíssims pels drets de formació de Lewandowski, per exemple. Bé, doncs avui parlarem de clubs que deuen diners al Barça. Per
això fitxatges també,
i sessions de jugadors. Va, el que més diners li deu és el Betis. Li deu més de 7 milions d'euros per Abde i per Xavi Riad.
Clar, que és molt recent.
El que menys diners li deu 19.000 euros. 19.000 euros! Encara se'n
va... Per nosaltres.
I tant. És el Shakhtar per Marlon. Us en recordeu d'un central brasilè? Doncs el Shakhtar li deu 19.000 euros al Barça per Marlon. La història interminable. Griezmann. L'Atlètic de Madrid li deu al Barça més de 3 milions d'euros encara per Griezmann, pel retorn de Griezmann. En total, entre moltes partides, perquè hi ha jugadors que ni recordareu, el Barça encara li deuen 36 milions d'euros per qüestions d'aquestes. Això és normal, eh? És a dir, són pagaments que es van
diferint,
que es pacten. El Barça també en deu. Per exemple, el Barça, ja que hi som, dic que el Barça li deu encara 13 milions d'euros al City per Ferran Torres.
Ostres.
O que deu 11 milions per Lewandowski a diferents clubs, eh? Tant al Bayern de Múnich com a altres clubs on va formar, on va estar Lewandowski.
Però sobretot els 11 són pel Bayern, no?
10 del pel Bayern i la resta per repartir.
De formació, sí. Que deies abans.
Exacte. I per exemple, al Barça li deu 75.000 euros al Cornellà per Gerard Martín, que és un jugador que ara està en dinàmica de primer equip. Va, més coses, més curiositats.
Però d'aquests que et deuen, hi ha algun més nom que coneguem? N'has dit jugadors que ni coneixeu? D'aquests que tenies allà.
No el tinc aquí, per exemple, jo què sé, doncs l'Almeria li deu 300.000 euros al Barça per Sergio Aquiemé.
Ah, encara són més noms més.
O compte aquest, 4 milions d'euros l'Al Ahly saudí per Frank Kessié. 4 milions han de pagar encara, eh? O jo què sé, no ho sé.
Més curiositats, va.
A la memòria també s'hi poden trobar els litigis judicials que té el Barça oberts per la possible incidència econòmica que pot tenir, perquè clar, pot significar doncs, multes, sentències condemnatòries, i per això s'inclou. I gràcies a això hem descobert que el Barça i el central argentí Gavi Milito han tingut un litigi per la indemnització que va rebre el jugador quan el Barça li va rescindir el contracte, atenció, el 2011. El Barça li va rescindir el contracte el 2011, li quedava encara un any de contracte, i li va pagar una indemnització. Després va anar a Hisenda, li va reclamar més diners, total, que el Barça, que Milito, perdó, va acabar-li reclamant al Barça 7 milions d'euros. I van anar, i va fer una demanda. Hem de dir que aquest estiu s'han posat d'acord. No tinc la xifra perquè no l'he sabut trobar, no sé si la diu, simplement diu que han arribat a un acord transaccional. I que Barça i Milito... Però han estat, des que el 2011 Milito va marxar del Barça...
Però no es va retirar Milito quan va marxar? Però va jugar a Independiente.
Entre mitja Hisenda, que li reclama la tributació, el Barça, Milito diu que el Barça ha de pagar aquesta tributació.
Perquè no recordo una sortida traumàtica.
No. Jo ni sabia que hi havia això.
Aquest estiu
es van posar d'acord i Milito i el Barça van acabar. Un altre jugador barallat als jutjats amb el Barça és el Kun Agüero. Aquest sí que ja s'havia
transcendit. Sí, ha sortit ara últimament.
3 milions d'euros li reclama Agüero al Barça. I això està encara obert, als jutjats. També hem descobert en aquest capítol de temes judicials que el Barça està condemnat a pagar 1,5 milió d'euros al fill de Josep Maria Minguella, el Júnior Minguella, que és representant, una sentència que el Barça ha recorregut. I també encara en el món de les intermediacions hi ha una empresa de Canadà que ha demandat al Barça reclamant 10 milions d'euros per l'operació de Dembélé al PSG.
Senyors, però aquests qui són? O sigui, mira que és complexa l'operació Dembélé, però ara que apareix
aquesta empresa al Canadà.
Diuen
que ells van intermediar i que el Barça els deu 10 milions.
Hi havia una clàusula, no? O sigui, però una clàusula venir a partir de la clàusula van pagar una mica més i tot.
Les accions litigis es diuen aquesta gent... A veure on està...
Jo flipo. O sigui, hi ha coses que
on no... estan els 10 milions de Dembélé? Aquí, Scores Sports Management. Són de Canadà. I volen 10 milions, tu. Que el Barça s'hi pagui.
Què van fer?
Tenen una demanda presentada.
I el Quique Setién encara està per allà volant.
Hòstia,
o no?
Hòstia, no surt aquesta...
No surt? A lo millor ho han solucionat, sí, també. Sí. Perquè aquest era l'altre que estava demanant.
No surt a la memòria. Jo he trobat el nom d'aquí.
No, però si s'hagués solucionat, hauria... No?
Escolta,
no
sé. i per acabar, va, coses ràpides. Vinga. Sabeu quants diners ha pagat el Barça en concepte d'indemnitzacions a jugadors i tècnics del primer equip? Indemnitzacions a jugadors i tècnics del primer
aquest
equip.
Aquest estiu.
Aquest tancament de temporada passada. 8 milions d'euros. Sumen 11 milions si afegim seccions i altre personal.
8 milions d'euros jugadors i entrenadors, però quants jugadors ha rescindit?
Jo crec que gairebé tot això se'n va per l'estaf de Xavi.
Sí,
sí.
Però incluint ell també, que ell eren 2 milions i mig.
Bé, jo no especifica cada dia, però són
però ell no va perdonar la temporada?
Sí, però no els diners que va pagar a
Qatar. Qatar.
Que és el que deu estar inclòs aquí.
Sí. Dic jo, no sé.
Però és només que, clar, 2,5 milions eren, i fins a 8?
2,5 milions li van donar ell de, per els diners que va tenir
però
que posar.
Però fins a 8 es va
però passar? Ell va batallar...
Potser aquí hi ha qui que se tien, eh? Ah. Potser aquí també hi ha qui que se tien. Clar, no està desglossat, però 8 milions d'euros, evidentment, un any que s'ha fet fora un entrenador, abans que acabi el contracte, doncs això puja, no? Sabeu quants treballadors té el Barça, en total?
Ah, comptant esportistes, eh?
Tots, sí.
No sé, 1.000.
1.541. Déu-n'hi-do. 22 són comitè de direcció, 632 personal professional esportiu, 533 personal de serveis administratius i 354 que són persones que estan doncs, treballant a les instal·lacions, a les botigues, etc.
Ara, el més important no hi és, l'Echevarria.
És que no és treballador del club.
Per això és el més important,
per cert,
el que més compta.
D'Echeverri i de les seves connexions familiars amb l'empresa que ha auditat els comptes, potser n'haurem de parlar un altre dia, tot i que ja s'han publicat coses, eh?
Doncs un altre dia, quan ho tinguem...
Lligat.
Lligadet, no? I es pot comentar. Javi Miguel, va, que ara que parlàvem de Xavi. Xavi, aquestes trobades de Xavi i Laporta, quantes se n'han fet, com a mínim, que tu sàpigues, i què ha passat en aquestes trobades?
A veure...
La més recent
oficials,
és aquesta de l'acte Iniesta.
Oficials o públiques que la gent ha vist són dues, el que hem explicat, la de l'Iniesta i Sergi Roberto, però va haver una que la gent encara, evidentment, no sap, que va ser quasi després de que li fos acomiadat.
Sí.
O sigui, perquè va ser al mes de juny.
Mm-hmm.
Van coincidir. I a més va ser curiós perquè...
No s'havien trobat encara en cap lloc públicament.
No. Va. En el mes de juny. O sigui, feia al millor 10 o 15 dies que havien fotut fora. I va ser a una tenda de roba.
A una botiga de roba.
A una botiga de roba. O sigui, que ja dius, mira, que també és casualitat. A més, et puc dir on és, al Passeig de Gràcia. Una botiga de roba al Passeig de Gràcia.
Una casualitat. Bé, home, sí. No sé
i
si
van... I per què es van trobar, no? Per principi,
per
no?
Per, home,
no?
Perquè anaven a comprar roba.
Sí, però els motius que un anava i un altre són prou curiosos, o almenys totalment diferents o distints.
A veure,
el Xavi anava a comprar-se un vestit perquè hi anava la boda de Fernando Solanas, que era el seu agent.
El seu agent, sí.
Bueno, i que hi és el seu agent encara. I a la porta, jo no sé si anava a un vestit o anava a una peça en concret, però anava a buscar per un enterrament. Sí, per això dic que era molt diferent, eh?
Quatre bodes i un funeral.
Molt diferent, sí, sí. Aquí sí que la pel·lícula tenia sentit. I a veure, a la gent que hi era... doncs van dir que va ser un retrobament prou fred.
Però un moment, ens hem d'imaginar els dos canviant-se sortint del vestidor. Xas!
Imagina't.
Passes la cortina, no? És molt de pel·lícula, eh?
És molt de pel·lícula.
I et vas a mirar el mirall i ets troben cara a cara.
Imagina't,
això home. És molt pel·lícula, potser.
Sí, no sé, ja no sé com va ser.
No, es van trobar a la botiga, sí. Van coincidir.
Veure la porta era més fàcil, suposo.
Van... No faltem.
Però bueno, sí, aleshores es van saludar, això sí, però va ser tot molt fred. O sigui, ja estava claríssim que van acabar malament o que la relació no era prou bona o que, evidentment, havien hagut parts, gent de l'entorn d'un o l'entorn de l'altre que van creuar un problema dintre de
i no es van dir res més, allà no van parlar, no va haver-hi conversa, no. Hola, com va tot?
Va ser, hola, com estàs, tal, bé, bueno, què fas aquí? Vaig a tal, quan jo vaig a tal, bueno, doncs pues adéu.
I no hi ha hagut de moment
no.
Contactes
I,
entre...
I és més, ja et dic, l'última trobada que va ser aquesta amb la d'Andrés Iniesta, sí. Ja, de fet, és que ni es van saludar. A Xavi, evidentment, cada vegada que la porta, que evidentment, potser la porta ho fa inconscientment, però cada vegada que diu que Flick no és un entrenador que mai dona excuses,
yeah.
Jo crec que no fa falta tampoc destaca el bo que és, destaca, però no, aquest argument... Clar, indirectament és com senyalar a un altre, potser dient que aquest sí que posaven excuses quan les coses no anaven bé. Però bueno, en aquest sentit, jo suposo que el temps ho cura tot. I
recuperaran.
Jo crec, home, recuperar potser a la relació que tenien
no, però,
difícil,
però, no.
Molt difícil, perquè està dolgut. Però sí que és una cosa més normal, que no hi hagi aquesta tirantó, no? Que ara mateix doncs,
sí, que si
no, no
estan còmodes. Puguin parlar tranquil.
Però ara mateix no estan còmodes.
Ja seria la segona vegada que Xavi, si diríem, cedeix i si tornen a, diríem, a fer, no sé si amics, però bé, a tenir bona relació, perquè ja quan Xavi entrenava a Qatar i Laporta resistia a portar-lo d'entrenador perquè havia estat l'home de Víctor Font, ja tampoc és que estigui molt amable.
Sí, però Xavi ja va ser... Recorda que el Xavi anava amb el projecte de Víctor Font. Mm. Xavi era la peça angular. Sí. O sea, era, i el Xavi ja va ser, en aquest sentit, no sé si intel·ligent o egoista, però va ser equidistant. O sigui, va dir, jo sóc home de club i jo... si em truca a la persona que guanya les eleccions, jo, com a home del club, m'ho pensaré i tinc moltes ganes d'anar al Barça. O sigui, ell ja, en aquell moment, es va distanciar de Víctor Font. O sigui, en el sentit de que jo sóc home del club i jo em dec a la gent, al Barça i a la gent que em truqui. Però sí que és veritat que en aquell moment, si no hagués sigut per Alejandro Echevarría, Xavi no hagués vingut al Barça.
Com això canvien les coses, està...
Sí.
I ara la relació ara, amb Alejandro Echevarría...
Sí, si amb una és freda, amb l'altra és inexistent, totalment.
És increïble, o sigui, inexistent. Com ha canviat. Sí. Se sent una mica traït, Xavi.
I la mica és un eufemisme. Dir mica és un eufemisme.
A mi em sorprèn, ja no ni em sorprèn, però em crida molt l'atenció la facilitat que hi ha al gremi del futbol per estimar-se fins a extrems insòlids i de cop i volta que tot allò es refredi i que diuen res.
Sí, és veritat. Sí,
sí, home, sí. Hi ha les imatges de l'última renovació, aquesta renovació que es va fer amb el Xavi, aquesta, bueno, renovació no, sinó que continués, saps?
Després del pacte del sushi.
Sí, ja mirant les cares dels dos... Sabies que algú no estava... No deien de tot la veritat del tot. Perquè estava clar que...
No només em referia a la relació a la Porta-Xavi, n'hi ha, sí. Ha molts d'exemples.
En general, sí. Bé,
però això també passa a la vida, eh?
Tant?
Sí que el futbol és molt extrem, eh?
Sí. I passa sovint.
Bueno, i hem tingut exemples a Can Barça, moltíssims, d'amors i odis. Una cosa espectacular, sí. És molt trista, eh?
És trist. Ara, per exemple, Hansi Flick i Laporta tenen una història d'amor violins, però qui sap si...
Qui sap com acabarà tot. Qui sap,
perquè sobretot...
I sobretot perquè Laporta és un home també que viu les coses amb una intensitat màxima, per lo bo i per lo dolent.
Bueno, esperem de moment que tot vagi bé. Per cert, de Flick, recordeu que vam dir fa unes setmanes que Flick, després del gran inici de temporada, havia demanat alguna coseta...
Sí.
Doncs, entre aquestes coses, va demanar si podia reforçar l'estaf amb dues persones més. I ho ha fet. S'han incorporat dos fitxatges més a l'estaf de Flick. Qui són aquests dos fitxatges? Doncs són Stefan Knop i Michael Hasman.
Dona més dades, perquè si no...
Sí. Bé, sí. El cas, Stefan Knop, que és un entrenador de 45 anys, ha estat treballant a la Federació Alemanya, sobretot d'analista, i va treballar amb la selecció campiona del món al Brasil, quan Flick era l'assistent de Joachim Löw. Ell era aquí, estudiava el rival, processava totes les dades, fins a l'últim detall, i llavors li feia com el resum a Hansi Flick i a Löw. Era com un home de màxima confiança a l'hora d'estudiar el rival, i Flick el necessitava perquè té molta confiança sobretot en com interpreta les dades del rival, i llavors va demanar que si es podia incorporar i ho ha fet, ja està treballant fent aquest una mica l'enllaç entre tot l'equip d'analistes que té el club i Flick perquè li passi les dades com vol.
El trio Danone, quan va marxar, no van substituir ningú. El trio Danone, recordem que eren els tres analistes que hi havia a l'època de Xavi.
Però el Barça sí que té un equip d'analistes.
Sí, però no havia un específic
de cos tècnic.
Clar, i ara
doncs aquest,
té molt sentit.
Stefan Knop, 45 anys, s'afegi.
Stefan Knop.
Knop.
Alemanys, els dos?
Alemanys, els dos, amb dues P's, Knop. I l'altre...
Dues
P's. Finals.
No, com Klopp, no?
Està prenent apunts, Xavi Campos.
No, perquè s'han de fer els tuits.
I després l'altre és Michael Hasman.
Com s'escriu?
Ara t'ho diré.
Més complicat. Aquest és complicat.
I aquest és molt jove, de fet està estudiant per ser, s'està preparant per ser entrenador, o no sé fins i tot té algun títol ja d'entrenador, s'està formant dins de la Federació d'Alemanya, també s'ha anat formant, i amb aquest jo crec que Flick hi té una relació, ens diuen que hi té molta confiança de projecció, però que l'ha padrinat una mica aquest noi, i aquest també s'ha incorporat a l'estaf de Hansi Flick. És un estaf ampli, eh? A poc a poc va sumant i sumant.
Mira, perquè al gener Thiago Motta Digo, Thiago, no, Thiago Mota, Thiago Alcántara, no, perdona, Thiago Alcántara. No, no, però la Juve no, eh? Thiago Alcántara també, no?
Podria
en principi.
També... Sí, passa que ara el diuen. Seu paper va anar a falar Arnau, bé, però no, no, sí, ja és veritat. Doncs bé, i clar, aquí hi ha un tema més curiós, perquè és un staff que cada vegada és més ampli, que treballa a prop de Hansi Flick, i això què passa? Que quan van als estadis, cada vegada tenen més problemes d'espai. No, no, perquè clar, a la Montjuïc ho tens controlat, diu, però quan vas a segons quins estadis, comença a la banqueta, ja sabem que són limitats. Al costat de la banqueta, més. Els, a dalt, a les tribunes, vull dir, aquí hi ha un problema d'espai. Però vaja, que Flick està fent ja el seu staff, amb això jo crec que més o menys ja ho té tot controlat. A Pavlović és la seva mà dreta absoluta, que és qui s'encarrega de tota la part d'entrenador. No parla amb els jugadors, Pavlović, gens. Tot això només és Flick, que és el gestor... És el gestor. O sigui, Flick és el gestor,
grans, grans
el que parla...
Grans desconeguts, eh? Els homes de Flick.
Sí, i Tapalovic, sí, sí. En canvi, ell fa tota la feinada d'entrenador, de parlar doncs, amb Stefan Knop, amb tots els analistes, de fer les, els rivals, els preparadors físics, tot, tot, però jugadors, ell no té... Bé, no, sí, evidentment té contacte, però això tot ho fa Flick, cada moment, tota la gestió, pel que diuen a dins, ho està portant molt bé, i a més amb una gran autoritat. Per cert, aquests són els dos fitxatges que volia dir, però... M'has dit que tenies una altra història, Javi Miguel.
Doncs sí, i una història molt, molt, molt curiosa.
És curiosa, a més, és curiosa perquè relaciona gossos i jugadors del Barça.
Correcte.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.